És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Dilluns a la tarda és temps per la història, el programa és l'hora, és temps de les coses de Palamós que compartim aquest dia de la setmana amb en Gavi Martín. Gavi, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Bé, tothom més o menys qui ha anat seguint aquest programa, fins i tot en anteriors temporades, doncs sap que al llarg de la història hem pogut documentar a la costa empordanesa nombroses incursions de tipus pirata. Pensem sobretot quan ens parlen d'aquestes històries, doncs en Barbarossa, en el segle XVI, etc., però segurament que podríem trobar antecedents molt abans, no?
Ui, i tant, avui ens anem molt més enrere.
Molt més.
Molt més enrere. Gairebé estem parlant des del segle VIII fins al segle X, perquè van ser els segles de gran opressió de l'islam i els segles que van haver-hi les grans ràtzies musulmanes de l'islam, els grans atacs piràtics per saquejar les nostres terres. Per tant, avui recularem força.
Segurament ni tan sols som conscients del nivell que va tenir el domini de l'islam en aquella època aquí a Catalunya.
Sí, hi ha molta gent que es pensa que realment l'Empordà o aquesta zona del nord de Catalunya va ser un reducte, i no. Durant unes quantes dècades va caure sotmesa sota el juc de l'islam i va ser ocupada, i van haver-hi governadors que van governar i administrar aquestes terres en nom de sarraïns i en nom dels califats del sud.
Molt bé, Gavi, anem a buscar aquests antecedents.
Fixa't si hem de regular temps, que ens hem de remuntar al segle VIII, quan al 711 es produeix l'invasió musulmana de la península Ibèrica. Ara bé, per què es produeix aquesta invasió? Mira, molt fàcil. Això va succeir perquè en aquell temps, recordem que la península estava ocupada pels visigots, i en aquell temps hi havia un senyor que es deia Aquila, que era fill del rei visigot, que era el que li tocava el tron, diguem, i va aparèixer un altre, que va ser un contrari seu, que es deia Rodrigo, que en aquell temps va ser duc de la Bètica, que sense demanar-ho es va proclamar rei. Per tant, hi havia un conflicte entre dos possibles reis. Els partidaris de l'Aquila van demanar ajuda als musulmans, als exèrcits musulmans, per enfortir els seus exèrcits i poder combatre o poder barallar-se amb aquest tal Rodrigo. Van entrar els musulmans a la península, i en veure la facilitat amb què derrotaven els exèrcits visigots, van dir, escolta tu, tirem per amunt, perquè sembla ser que aquesta gent no està tan preparada com nosaltres. I és que realment, tècnicament i militarment, els exèrcits visigots no tenien ni l'agudesa, ni la rapidesa, ni la força que tenien les hosts musulmanes d'aquell temps. I així va començar realment la conquesta de la península Ibèrica. Fixa't si van tenir-ho fàcil i si van progressar ràpidament, que entre el 717 i el 718 aquests exèrcits ja arribaven a les portes de Catalunya. Per tant, això va anar bastant, bastant de pressa.
Tot per una qüestió d'aliances, purament.
Tot per una qüestió d'aliança. I després, bueno, la resta ja ho sabem. Aquests senyors van anar progressant fins amunt, fins i tot els exèrcits ja d'Abu al-Rahman al-Tafi, que va ser un valí d'aquests andalús, que ja va ocupar Barcelona, va sotmetre l'Empordà, i gairebé en 7 anys doncs van acabar ocupant el Principat, i van continuar encara més amunt, van ocupar la Septimània, van arribar fins a Carcassona, i ells no s'aturaven, van continuar amunt, fins que el 732, és a dir, estem parlant d'una vintena d'anys més tard que penetressin pel sud de la península, doncs van ser finalment derrotats per el famós exèrcit de Charles Martel, que els va frenar gairebé a Tours, vull dir, estem parlant de ja gairebé al nord de França. I llavors aquí van dir, aquí ens aturem. I després van començar a recular perquè els carolingis van reaccionar i van començar a expulsar els musulmans que havien entrat en territori franc. I mica en mica els van anar empenyent, fins que van situar la frontera al Pirineu. Però Carlemany va dir, escolta, a veure, els hem de tenir més a ratlla, no pot ser això. Per tant, hauríem de crear unes marques, diguem, com una mena de comtats, fronterers, que ens vigilessin millor aquesta frontera. I per evitar la proximitat dels musulmans en els regnes francs, es va crear la marca hispànica, que era aquesta mena d'estat fronterer que controlava la incursió de ràtzies i d'atacs a musulmans, que estava format inicialment pel comtat d'Urgell, el comtat de la Cerdanya, el Pallars, la Ribagorça i el comtat de Girona. I bé, també ja ho sabem més tard, gairebé 50 anys més tard, això és el que donaria... seria la llavor de Catalunya, no? d'aquesta independència que van fer tenir aquestes marques o aquests petits estats del rei Franc, i seria la llavor de la nostra Catalunya.
Molt bé, Gavi, doncs la fi de la dominació de l'islam no seria, però, la fi de la presència doncs, de soldats, de pirates musulmans a les nostres comarques. A partir del segle X ens hi tornem a trobar a través de les ràtzies. Què eren les ràtzies?
Mira, perquè entenguem una mica el context, parlàvem d'aquestes marques, la marca hispànica, d'aquests estats, que frenaven la incursió dels àrabs, diguem, a terres franques. Després hi havia una terra de ningú, o una terra una mica més exposada, que era la zona de Barcelona, que s'havia establert com una mena de frontera justament en el Llobregat. Doncs de Llobregat per munt, diguem, hi havia cristians que sempre vivien temorosos a aquestes ràtzies. Però va ser realment a partir del segle VIII, IX i X, quan ja el califat de Còrdoba es converteix en una potència hegemònica important, doncs que van creure convenient muntar estols de barcos armats i estols petits exèrcits que durant l'estiu o durant la bonança doncs, feien una gran incursió en terres cristianes per saquejar, robar, violar, agafar esclaus, tot el que poguessin i treure un gran rendiment econòmic, després tornar a Còrdoba i viure com uns paixàs, mai millor dit. I nosaltres, doncs, a l'Empordà, ens vam veure realment també afectats, una terra amb un accés al mar important, una terra plana, que tot aquest corredor de la plana de l'Empordà doncs, era una zona de pas. Per tant, aquí també ens vam veure afectat per les ràtzies, sobretot per dos molt importants que es van produir, i si et sembla ja parlem d'elles directament. La primera va ser una ràtzia que va fer un tal Ibn Abi Hamama. Aquest nom, tot i que soni estrany, era un dels generals importants que va haver-hi al segle X en aquella zona. I aquesta la tenim documentada gràcies a unes cròniques àrabs d'un tal Ibn Hayyan, que va ser un d'aquests personatges escrivents, un cronista que va acompanyar precisament aquesta ràtzia per anar anotant tot el que passava en el transcurs d'aquesta petita incursió militar que van fer aquests moriscos, aquesta mena de soldats islàmics. No? Coneixem les dates, que això va ser entre l'11 de desembre del 934 i el 29 de novembre del 935, o sigui, ens estem remuntant al segle X. Ha plogut molt des de llavors, moltíssim, perquè avui estem parlant d'unes dates molt reculades. Doncs en aquest temps es va armar una poderosa esquadra omeia que va ser la que va saquejar l'Empordà. I sembla ser que, perquè veiem la magnitud de l'exèrcit o de l'estol d'aquell temps, tenint en compte la població que hi havia, que era molt menor, aquest senyor, aquest Ibn Abi Hamama, aquest general, va arribar a armar 40 embarcacions format per 1.000 soldats i 2.000 mariners. I concretament tot aquest exèrcit sabem que va sortir d'Almeria entre el juny i el juliol del 935 i entre de totes aquestes 40 embarcacions diguem que 20 eren de transport d'exèrcit i altres 20 eren naus incendiàries que portaven fins i tot nafta i engins bèl·lics marítims per en el cas de trobar-se una esquadra marítima enemiga també per poder-la abatre.
És a dir, que podem dir que era un estol certament poderós i que a més doncs, tenia una maquinària de guerra bastant desenvolupada.
Molt, perquè en aquell temps l'avantatge que tenia precisament el món islàmic amb el cristià era els enginys militars, eren molt superiors i per tant davant d'aquesta superioritat això es va portar a controlar mig Mediterrani realment. Doncs aquesta gent amb tot el seu barco sortint d'Almeria doncs van fer una petita estació a Mallorca per acabar-se de provisionar. Pensem que Mallorca en aquell temps era també un punt important des d'on sortien moltes ràtzies sobretot cap a Catalunya per proximitat, per vents, per milions d'històries de navegació. I fixa't, va sortir l'ur de Mallorca i 4 dies després ja eren a Salses, la Catalunya Nord. Allà hi havia un petit castell, el van assetjar no els hi va costar gaire d'aprendre'l, van entrar i el van cremar, el van destruir en molt poc temps, eh? El seu objectiu era anar a partir de Salses, anar baixant per la costa i anar arrasant amb tot el que poguessin. Per tant, no costa gaire pensar que pocs dies després ja eren a l'Empordà. I aquests senyors eren a la ciutat d'Empúries. La ciutat d'Empúries ja era una ciutat en aquell temps certament important, amb les seves muralles, amb els seus homes ben preparats, però, clar, la població que podia tenir llavors, pensem que una ciutat ja de 1.000 habitants en aquell temps era una ciutat. Per tant, imaginem la gent que podia defensar un estol de més de 3.000 guerrers. Per tant, tot i que hi van posar realment força i ímpetu per poder-se defensar de tots aquests atacants, doncs la ciutat d'Empúries també va claudicar. Van cremar totes les naus del port, que en aquell temps eren amarrades al costat perquè hi havia aquell llac que tenien immens, que era navegable, que hi entraves. Van assetjar per terra, van perseguir la gent que fugia de la ciutat per terra, els van matar. Fins i tot sabem que els homes de la comarca de l'Alt Empordà es van organitzar per mirar d'organitzar grups de defensa i atacar-los, però clar, la població que tenia la comarca no era suficient per defensar tot aquest estol. Va ser realment una ràtzia bastant terrible, en aquest sentit. Sembla ser que després aquest general va enviar 15 naus lleugeres perquè les cròniques diuen cap a un lloc que es diu Massanit. Estem parlant un lloc, Massanit, que alguns historiadors ho associen al Mas Massanet de Torroella de Montgrí. Per tant, van continuar baixant la costa. Fins al punt que el 9 de juliol van continuar amb els saqueig de la costa, que ells anomenaven Al-Balat Al-Ahmar. Nom així estrany, pot semblar estrany, però que ve a ser traduït com la Costa Roja. Clar, quina era aquesta Costa Roja? La Costa Roja, doncs, per qüestions òbvies i geològiques, veurem que tota aquesta costa que va des de Sant Feliu fins ben bé passat Cap Roig, perquè si ens fixem, les roques tenen una coloració rogenca. Per tant, molts historiadors l'associen amb tota aquesta zona de Cap Roig. No sabem exactament quins pobles van arrasar per allà, però ens parla de que van continuar fent de les seves trapilleries per aquesta zona de Cap Roig. Des d'aquesta Costa Roja, sabem que van fer incursions també a l'interior. Fins a tal punt que n'hi ha una documentada que diu que van atacar, clar, això són les paraules del propi cornista i els noms ells els transcrivien en àrab. I ell ens parla d'un Al-Jabal Al-Ahrat, és a dir, una mena de muntanya pelada, no? El traduiríem. Hem de pensar que arran de Costa Roja, antigament teníem Mont-ras, que de fet ja és el nom aquest.
Ja coincidiríem, això.
Ja coincidiríem la muntanya aquesta pelada. Sembla ser que també, baixant per la costa, i aquí ara ens anem acostant a Palamós i amb el que més ens afecta aquí a la zona, doncs van decidir que havien de trobar un port natural, un lloc on poder acollir tota la flota. Estem parlant de 40 vaixells, un lloc ben arrecerat, un port natural que els permetés descansar abans dels següents atacs. I van donar amb un lloc que ells atribueixen amb el nom de Kalat Marwan. La Kala, aquest Kalat, sembla ser que és una arabaïtzació del Kala, el mot Kala català, un lloc arrecerat a la costa. Ara bé, de quin lloc estem parlant? Mira, el Kalat Marwan ha portat de corcoll bastants historiadors, però hi ha estudis de dos historiadors, que un es diu Dolors Bramont i l'altre es diu Elvis Mallorquí, que han aportat bastant en aquest sentit, que parlen de que justament en aquesta zona d'aquí Palamós sabem que en el segle XI va haver-hi un palau Maurore, o un castellum Maur, és a dir, el castell o palau Maur, que segurament aquest Mauro Maurore devia fer referència a un nom propi, segurament un nom romà com Maura, d'aquí el castell de Maura o el palau de Maura. Hem de tenir en compte que estem en el segle X o XI, per tant, la definició aquesta de palau és molt carolíngia, i el palau bàsicament es pot associar bàsicament amb una torreta, bàsicament de pedra, amb una empalissada de fusta al voltant i possiblement tres o quatre casetes de fusta. Això ja era un palau en aquella època. Mm-hmm. Un palau en el sentit de que era un lloc defensiu important, però que la seva feina no era militar, sinó de recapte, de renda, segurament impostos de pesca, en aquest sentit. Per tant, és molt factible entendre que aquest Kalat Marwan, que feien referència als àrabs, estigui relacionats amb el palau Maurore, o Palau Mahur, que feien referència a aquests historiadors que sabem que es trobava aquí a Palamós.
Palau Mahur? Etimològicament ens porta després
de Palamós. Et sona això, no? Et sona, exacte. Doncs precisament els estudis més recents ens porten a pensar que aquest Palau Mahur, Palau Maurore, amb el temps ha anat derivant, que sabem que fins i tot al segle XV, abans del segle XV, en els documents que fan referència a Palamós, trobem Palamós escrit Palamors, amb aquesta R encara present. Per tant, tot ens porta a pensar que el germen de la paraula Palamós és realment aquest Palau Mahur, Palamors, Palamós, que ha tingut la derivació lògica o aquesta mena de contracció que ha anat patint la paraula fins a arribar en els nostres temps. Bueno, reprenem la història. Es trobàvem en aquest Calat Maruan, on hi havia tota la flota d'Ibn Abi Hamama, aquí situada, a punt per continuar atacant diferents punts de l'Empordà. Sabem que l'últim atac, el darrer atac que es va produir abans d'abandonar la nostra zona, va ser amb una localitat que ells transcriuen com Al-Taraf al-Ahras, és a dir, la punta rugosa o àspera. Ja tu dius, a quin poble deu ser això? Què van atacar? Mira, curiosament, hi havia un lloc que anteriorment, al segle XII, aquí a l'Empordà, era conegut com el Castrum Monte Aspero, abans del seu nom actual. I aquest no era cap altre que Pals. Pals, abans del segle XII, era conegut pel Mont Aspre, fins i tot trobem referència al castell del Mont Aspre, que era el castell aquell de la Torre de les Hores, que coneixem ara, que és el campanar de l'església, abans era la torre de l'homenatge del castell de Pals. Doncs aquell era el castell del Mont Aspre. I sembla ser que allà va haver-hi una important batalla, perquè aquestes cròniques àrabs expliquen que va haver-hi un cavaller de Pals anomenat Paulo, aquells és curiós perquè transcriuen com a Bulu. Doncs aquest es veu que era un guerrer de renom, no sabem exactament a qui es tractava, perquè només el coneixem per aquestes cròniques, però aquest guerrer va aconseguir reunir un petit exèrcit i va haver-hi una gran batalla prèvia, però no hi van tenir res a fer amb tot aquest estol i es va produir el saqueig, no només la pèrdua d'aquesta batalla, sinó el saqueig de Pals. No? Com va acabar això? Doncs va acabar precisament aquí a Pals i sabem que tot aquest estol va continuar arrasant i atacant poblacions fins ben bé al Maresme.
És curiós que aquests estols d'embarcacions eren versàtils fins al punt de que no només es limitaven a vorejar la costa, fins i tot podien entrar terra endins a través dels rius.
Exacte. Ja hem parlat de com van atacar Empúries, Castelló d'Empúries, perquè realment l'accés s'hi produïa abans perquè el llac que tenia abans, que ja no existeix avui en dia, però que donava accés al mar, perquè eren embarcacions de poc calatge i els permetia navegar per llacs de poca fondària, però també per rius, fins i tot pel Ter. Hi ha l'altra gran ràtzia documentada a l'Empordà va ser el 1178, o sigui, estem al segle XII, estaríem cap al final de les ràtzies, en què sabem que moros mallorquins, doncs, procedents de Mallorca, doncs van arribar davant de la costa de Torroella i van remuntar el Ter fins al monestir de Santa Maria d'Ullà, justament on hi ara el poble d'Ullà, doncs quedaria més tocant a les ribes del Ter. No? És un lloc que ja no existeix, però encara hi queden unes petites ruïnes. Doncs gràcies al Cronicon, que era una mena de diari que tenia aquest monestir en aquesta època, no ha arribat a estar als nostres dies, però el coneixem gràcies a la còpia del pare Villanueva, doncs ens va parlar d'aquest atac, de com van saquejar el monestir de Santa Maria d'Ullà, el van cremar, fins a tal punt que també van capturar tots els monjos que vivien allà i se'ls van emportar a Mallorca, ser venuts com esclaus, perquè realment el que no podien agafar amb or o plata o tot qualsevol peça que tingués valor, doncs les persones per a ells també tenien valor, fins i tot nens petits, dones joves, perquè se'ls podien emportar i vendre'ls com esclaus.
En cas era no marxar amb les mans buides, eh?
Sí, això era el més important. Aquest temor a les ràtzies, a aquests atacs, doncs el que va propiciar que molta gent arran de costa no hi volgués viure. La gent va dir, ostres, a veure, aquí hi ha un perill evident, per tant, hauríem d'anar a buscar poblacions, anar-nos a amagar en valls, en llocs més a l'interior, que no estiguessin tan exposats a la vista dels que passessin per vaixell. I això és el que va donar lloc també petits nuclis que ara coneixem, o petites zones boscoses que ara coneixem, que tenen el seu nom i que també va ser l'origen de moltes d'aquestes històries, no? Llocs com les valls emboscades, com de la Belllloc. La Belllloc era un lloc emboscat, una vall tancada, fàcil de defensar. Ja sabem, allà amb un castell, al voltant del castell s'hi van establir una sèrie de cases, masos disseminats. Era un paratge idíl·lic, tranquil, en comparació amb el que era viure a la randa costa, no? I bueno, això va propiciar que molta gent doncs, anés allà al barri del castell a viure, al voltant del castell, i en aquella zona, perquè també tenien un abastament d'aigua important i podien realitzar les seves activitats agrícoles, lluny de qualsevol vaixell que els pogués importunar. També aquí a prop tenim altres llocs que també deuen el seu origen a aquest temor de les ratges musulmanes, com és Vall-llobrega. Vall-llobrega, sense anar més lluny, també és una d'aquestes valls amagades, perquè, clar, no estem parlant del Vall-llobrega actual, que està més en una plana, sinó parlem del Vall-llobrega antic, no? remuntant la ria de Vall-llobrega fins a arribar a Sant Mateu de Vall-llobrega, aquella ermita romànica que hi ha amagada ben amunt, si us fixeu, és una vall tancada, ben assolellada, que allà amb l'església, també hi havia, era una zona on hi havia petites masies disseminades al voltant d'aquesta església, molt poc exposada als visitants, a gent que transitava per la comarca, és a dir, un lloc que hi havies d'anar expressament, no era un lloc de pas. Uh-huh. I allà la gent doncs, vivia molt bé, vivia molt més tranquil·la, i segurament el nom aquest de Vall-llobrega estigui relacionat també amb l'aigua que hi havia allà. Hi havia la riera, hi havia diferents déus d'aigua que et permetien doncs, tenir aquest subministre, i el nom Lúbrica, Valle Lúbrica, el Lúbrica segurament igual que el nom Llobregat, no? fan referència doncs, a aquesta abundor d'aigua. Els noms aquests com Belllloc o Vall-llobrega, com que sempre a la busca d'aquest petit paradís allunyat d'aquests conflictes i d'aquests atacs, fixa't que sempre fan referència a noms vells, de llocs idíl·lics, de llocs, llocs preuats, macos, no?
En buscar aquesta seguretat que no tenien en altres indrets.
Exacte.
Molt bé, fixa't que avui encara no ens posem d'acord, si Vall-llobrega, si Vall-llobrega, o com
sí. De fet, hauria de ser Vall-llobrega, per això que dèiem, per aquesta etimologia del nom Llúbrica, no? De l'aigua.
Molt bé. Les ratges musulmanes del segle X i XII a l'Empordà, estan protagonistes avui al Coses de Palamós. Gavi Martín, gràcies. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.